I una setmana més estem a Ser Història, on el nostre geògraf i historiador de capçalera, David Gómez de Mora, ens porta un tema nou. David, benvingut al programa.
Hola, bon dia, Albert.
De què ens parles avui?
Avui anem a parlar de tradició i devoció.
Vinga, endavant.
Bé, per a moltes persones, voler entendre la idiosincràsia i forma de pensament dels habitants d'un lloc concret, i especialment quan parlem de segles enrere, és una qüestió que guarda un interès històric molt, però que molt, molt gran. Que en el nostre cas ens parla d'un grau de ruralització on les costums s'han anat mantenint, com veurem per exemple en el cas de l'Alt i el Baix Maestrat o els ports de Morella, on pot resultar potser una mica per al de fora difícil d'entendre algunes qüestions si en antelació no realitza un repàs sobre el seu recorregut estudi. Estudiant sobretot el que és en detall i el que seria la disposició de la seva orografia, així com una deguda interpretació de la seva etnografia, toponímia i esdeveniments històrics que ens expliquen una mica la història d'aquest lloc i, per tant, entendre moltes de les qüestions vinculades en el comportament i el desenvolupament, com dia, inclús de fets històrics, com serien les guerres carlines, on sense cap mena de dubte la religió, manifestada en la tradició i els quefers diaris de la gent, poden ser la resposta a aquestes altres preguntes que estava comentant. La devoció en esta zona del territori valencià, com en la gran majoria de la seva demarcació geogràfica, parle de religiositat evidentment cristiana, catòlica, ha sigut una realitat que, inserida en un mitjà com el que representa una de les zones més muntanyoses de les províncies que veurem en la península ibèrica, es tradueix en esta sèrie d'elements de tipus social com a històric que cal, crec jo, considerar analitzar d'una forma molt detinguda. Per exemple, el naixement de confraries, festivitats religioses i celebracions de romeries influiran en les directrius i hàbits socials adquirits a cada lloc. La sacralització i protecció de determinats punts en cada terme municipal, manifestats en festejos, com les bendicions que des de l'edat mitjana es practicaven en punts específics sumats a la construcció d'ermites, com de fites i peirons o creus de terme, conformaran una espècie, anem a dir-ho així, de geografia sagrada, on l'espiritualitat, creences i devoció sempre estaran per damunt de qualsevol altra qüestió. Veurem com, per exemple, la recepció de la prima, o el que és l'anomenat pa beneït i que ens recordarà el cos de Crist cada vegada que en aquests jocs es desenvolupa un festeig, serà una altra de les fites importants en aquests actes del calendari d'aquests municipis, en els quals la gent es reunirà en comunitat, avivant d'aquesta manera els llaços de fraternitat al compartir el mateix aliment que el fill de Déu va partir en l'últim sopar amb els seus deixebles i que, com sabem, era important que sempre fora present en totes les llars. Les processons són un altre d'aixòs elements que forgen la personalitat d'un poble, representant en aquest cas un acte fonamental en la vida cristiana, en la qual s'involucraran molts veïns anualment i on les advocacions venerades quasi sempre tindran una relació molt estreta amb la seva gent, en part a causa d'aquesta estima transmesa de manera generacional cap a la imatge a la que podria estar, en aquest cas, rendint-se culte o vinculada en eixa confraria, per exemple. Igual d'important seran en eixa societat les rogatives, en les quals una imatge en concret serà treta en processó pels carrers del poble per així encomanar-li que protegisca o alleuge els seus habitants de qualsevol tipus de situació no desitjada. A més del repic de campanes, era costum en pobles de la nostra zona que aquestes celebracions foren complementades amb so de trets que molts homes armats feien en la seva escopeta apuntant cap al cel a manera de salves. Avui ens xocaria, però era algo natural antigament, era una cosa normal. La finalitat de les rogatives era la consecució d'un remei que alleujara la necessitat d'un poble o un col·lectiu en concret, sent moltes vegades de tipus de lo que anomenarien compropluviae. Les propluviae lo que demanaven era la caiguda d'aigua amb la condició de que finalitzara un període de sequera, a més d'evitar el desenvolupament de mals majors, en els quals la suma d'imatges i elements sagrats que es complementaven amb creus provisionals o en l'exhibició de relíquies era una altra de les fórmules aplicades. També veurem en els viacrucis i que trobem dispersos per tots els racons de la nostra geografia un altre d'aixòs espais molt importants per a la vida catòlica. En aquest se recorda el sacrifici efectuat per Jesucrist després de la seva crucifixió i perquè tots els creients tinguem present que gràcies a ell podem arribar a la salvació. Tampoc hem d'ignorar abans en els municipis que se celebraven moltes més misses que en l'actualitat, i és que en el cas que ens ocupa, a causa del despoblament i consegüent èxode rural, la quantitat de cerimònies, poc a poc, paulatinament, aniran disminuint a mesura que molts d'aquests pobles van perdent eixe gruix poblacional. Parlem sobretot de la zona de l'interior de Castelló. Per norma general, era habitual que molts veïns acudiren de manera regular a la seva parròquia per així rebre el sagrament de l'Eucaristia. Les festivitats religioses quasi sempre estaran vinculades amb un àgape o menjar grupal, on la reunió en comunitat serà una mostra més d'eixes costums que estrenyixen el que serien eixos nexes de germanor. Així ho veurem amb el Nadal o en el berenar de la mona de Pasqua i en el calendari litúrgic que estem assenyalant. És a dir, al final totes aquestes festivitats religioses tenen evidentment eixa part de lo que seria el banquet. També hi ha que dir-ho que els sants, verges i patrons de cada municipi sempre han sigut tractats amb respecte i veneració, perquè no obliden que en moltes famílies aquests poden suposar un pilar bàsic en la formació espiritual de l'individu, ja que molt sovint s'acudeixen a ells bé per a desitjar resolució de problemes o evitar calamitats. Això serà una pràctica molt estesa, sobretot en aquestes zones que estic comentant. Per aquesta raó, en moltes cases no faltaran, sobretot com dic antigament, les capelletes portàtils, i que entre veïns, familiars o membres d'una cofraria anirien prestant-se per així estendre entre tots els devots aquells dons que reportava la fe catòlica. La importància de la religió en les jornades del nostre calendari en dies festius és un fet encara evident, que recordarà la necessitat de mantenir les tradicions i que anirà rebent les seues adaptacions depenent del municipi al que ens dirigim. A través de la secularització i les corrents anticlericals que des del segle XIX s'infringiran en la població per mediació de l'aporació de polítiques liberals i que afectaran a zones com la nostra, s'anirà modificant substancialment eixa part de la mentalitat transmesa de manera generacional. És a dir, tot això que he estat comentant abans, a partir del segle XIX hi ha un punt d'inflexió, hi ha un trencament, sobretot degut a aquestes noves polítiques liberals que busquen, sobretot, com dic, secularitzar i deixar de costat el que seria l'Església. Tenim en compte que la preocupació per la mort i la consegüent salvació espiritual de l'ésser sempre es va solucionar de manera senzilla des de la religió, gràcies a la fe, el res, la purificació de l'ànima, on l'assistència a determinades festivitats religioses, a més de lo que sigui la celebració de misses per les ànimes d'aquells sers estimats en el moment de la seua transició pel purgatori, eren a la vegada una garantia suficient que permetia que el cristià trobara la salvació després de la mort. Si a tot això li afegim que el patrimoni que després de la desamortització es desvincularà de les fundacions religioses, i que evidentment aquí també se va notar, encara que no fora igual d'intens que en altres parts, tenim per una banda també eixa sèrie d'idees, de polítiques que evidentment no deixaran res de benefici al xicotet llaurador i jornaler altament susceptible d'aquestes accions polítiques, per lo que veurem que en molt poc temps el camperol com el ramader de la nostra zona perdrà moltes possibilitats de créixer econòmicament, així com també de salvar la seva ànima arribada a la mort. És a dir, això també ho explico per entendre una mica el que és la mentalitat d'aquesta regió durant l'esclatament de les guerres carlines. Per què tanta gent se va revoltar? Sobretot també perquè s'estava atacant a una forma de vida que alterava per complet tot això que estava comentant. La cosa es complicava molt més quan a això li sumem que en algunes d'aquelles llars sempre hi havia un determinat marge de recursos o disponibilitat de béns, per norma general, d'un oncle, germà o fill que s'havia ordenat en l'àmbit sacerdotal. Era normal que en aquelles famílies sempre hi haguera algun membre involucrat en el que seria el braç eclesiàstic, i per tant s'estava atacant d'aquesta manera també a la família, fet que permetia una millora social al nom del llinatge a la vegada. Creiem doncs que no fa falta esbossar més arguments perquè una persona entengui com d'important ha sigut el paper que la religió catòlica ha jugat en el dia a dia des de temps antics en regions com aquesta, resultat el nucli de la formació i consolidació de la forma de pensament i una idiosincràsia que és la que per a mi explica bastant eixa mentalitat i per què durant les guerres carlines nosaltres, el nord de Castelló, hem sigut un lloc de resistència. Crec que en part veu d'eixe poso cultural, religiós, que ens ha format, que hem vingut rebent des dels nostres avantpassats i que de sobte en el segle XIX se trastoca per complet.
La idiosincràsia de la nostra zona, que evidentment en les seves peculiaritats ha afectat al devenir dels temps i afectant a tantes coses, no? Com les tradicions, costums, que, bueno, que a vegades no saps ni a quant de temps fa que se remonten, no?
Efectivament, sí, hi ha moltes que els historiadors no tenim una data concreta per establir, exacte.
I ahí trobar material on basar-se per a trobar els orígens, pues, bueno, suposo que és molt difícil, perquè també molta documentació s'ha perdut al llarg del temps, s'ha cremat quan es garra, no? També a la Guerra Civil, a les napoleòniques, a les...
Així és, sí.
Perquè una mica parlant del tema aquest, en quant a documentació, i tu que ets una persona que se documenta molt, que vas a molts d'arxius, i encara que no siga el tema explícit d'aquest programa, quant de material s'haurà pogut perdre, no? de documentació? Parlaríem de més de la meitat, del 90%. És difícil d'estimar, però tu què creus?
A veure, clar, jo te podria parlar a nivell local. A nivell local, que és l'únic que he investigat. Per exemple, en Vinaròs, fins abans de l'any 36, teníem, crec que si mal no recorde, 516 llibres de protocols notarials i només queden dos. Vull dir, per a que veigues quin percentatge és això, un 98%. És a dir, els llibres de protocol, el que serien els llibres notarials, el fons que teníem aquí era immens, però va desaparèixer en la tan trista guerra incivil, com te dic, parla de memòria, no sé si eren 514 o 516, però bueno, que només queden dos, per a que te faigues una mica una idea. Dels llibres parroquials sí que cal dir que l'arxiu parroquial afortunadament està pràcticament íntegre, se va poder salvar in extremis, però hi ha molts pobles de lo que seria la zona nostra que quan jo he intentat fer un arbre genealògic, per exemple, en el cas de Peñíscola m'ha passat per la meva família paterna, que arribes al segle XIX i s'ha acabat. És a dir, els llibres se van cremar i, per exemple, t'ho dic perquè hi ha un estudi de la documentació dels arxius en les nostres localitats i te puc garantir que Sant Mateu i Peñíscola, això sí que tinc dades, durant el 36 se van cremar i se van fer autèntiques barbaritats que van fer desaparèixer bastant de lo que era el gruix documental. Peñíscola tenia inclús esta documentació que arrencava ja des de molt abans del segle XVI. Ho sabem per aquest cens que se va fer, un estudi que es va fer en els anys 20 i que ens ha pogut donar molta informació. O, per exemple, Borràs Jarque, quan tu vas a Borràs Jarque, hi ha molts documents que vas a buscar-los ara i no estan. I Borràs Jarque, vamos, afortunadament, gràcies a Déu, i el seu llibre, els seus dos volums, els va escriure entre els anys finals dels 20 i l'altre el va publicar el segon en el 31 i se va anticipar per 5 anys a la guerra. Si no, ja t'he dit que moltes informacions i referències tampoc les tindríem. És a dir, clar que s'ha perdut moltíssima. No te podria donar un percentatge, però en els protocols notarials sí, un 90 i pico per cent, sí, un 98, 99, és, no sé, una barbaritat. És una llàstima perquè això és història, és identitat i són moltes coses que ens fan grans com a poble. Jo sé que ara hi ha una major consciència, la gent té més sensibilitat en aquest sentit i afortunadament pense que hem millorat, però clar, tampoc se pot fer res més, vull dir, ja ha passat i ja està. Però sí que quan hi ha conflictes bèl·lics, i no només en el tema de lo que seria la part de, per als historiadors de documentació, també la part artística, tu ja ho saps, vull dir, qualsevol element patrimonial sempre patix quan hi ha conflictes, i això també és una qüestió que ens té que fer reflexionar moltes vegades d'aquest dany col·lateral que s'està generant a la societat. Nosaltres, referim-me al programa, la tradició de la devoció ha sigut bàsica perquè hem d'entendre que gràcies a ella hem pensat i hem cregut d'una forma molt concreta i això explica el nostre paper i després accions que se desenvolupen en el territori. I per això mateix, quan moltes vegades ve algú i se sorprèn perquè hi ha una escultura de Ramon Cabrera als peus del castell de Morella o perquè aquesta zona... Bé, perquè la nostra societat pensava i s'havia format d'aquesta manera. Jo sempre ho dic, jo no m'avergonyisso per a res, jo sempre ho dic amb molt d'orgull del lloc del que vinc i d'aquesta idiosincràsia que m'he heretat i que se'ns ha transmès perquè al final és una part del llegat cultural que ve dels nostres avantpassats.
Moltes gràcies, David, per una setmana més haver compartit amb nosaltres tant de coneixement i tant de bueno, això, coneixement, saviesa de lo que tot ens afecta a la nostra terra. I bé, t'esperem la setmana que ve amb un tema més.
Vale, gràcies, Albert.